Bienvenidos al programa especial de Radio Gisas Juventud sobre las elecciones municipales. En estos programas hemos invitado a todos los partidos que se presentan a las elecciones municipales y los que han aceptado nuestra invitación pues tendrán su lugar en la radio para hacerles esta breve entrevista. Todos ellos son gente joven que forma parte del partido y solo entrevistaremos a un representante del partido. Cada candidato tendrá 20 minutos íntegramente para ellos. Todo el tiempo que yo utilice para formular las preguntas o completarlas no será contado dentro de su tiempo de hablar. Las preguntas son 12. Si solo les da tiempo a contestar 3, se han quedado sin las otras. Tendrán los 20 minutos para contestar todas las que puedan o quieran. Y ya está. Así que sin más, vamos a escucharlos. Molt bé, doncs comencem amb la primera de les entrevistes. Si et vols presentar.
Hola, bona tarda. Soc en Roger Nadal, el candidat a l'alcaldia per la candidatura d'Unitat Popular, alternativa municipalista. I bé, jo estic acabant ara mateix el grau de dret. Soc d'aquí Lliçà des de fa 21 anys, tinc 21 anys. I encantat de ser aquí a la Ràdio Jove.
Molt bé, nosaltres encantadíssims de que hagis vingut. Comencem amb la primera de les preguntes i és sobre l'habitatge, que és el primer dels punts que tocarem. Teniu dins del partit alguns plans per facilitar l'accés a l'habitatge?
Sí, oi tant. Mira, a Lliçà d'Amunt ara mateix hi ha aproximadament 350 habitatges buits i hi ha una problemàtica evident en l'accés per al jovent i les famílies més vulnerables. Jo, per exemple, ara no em puc independitzar. El pla urbanístic és molt restrictiu i no permet que les llars puguin ser dividides. No reconeix més d'una cèdula d'habitabilitat i això és una trava per dinamitzar el sector. Nosaltres som contraris a construir més habitatge, gairebé 800 noves habitatges al centre ara mateix volen construir. Això ens hem tornat totalment bojos. Abans de construir, nosaltres rehabilitarem, dividirem i retornarem al mercat construccions que no estan aprofitades. Destinarem partides pressupostàries per assolir aquest canvi. Aquest és el nostre pla, que és suficient per satisfer el dret a l'habitatge, un dret que no pot ser privat de cap manera i que s'està vulnerant en la majoria de pobles i ciutats, també a Lliçà d'Amunt. És inverossímil que un ajuntament suposadament d'esquerres amb els socialistes i Podem liderant-ho només apostin per un 30% d'habitatge social i que deixin el 70% en mans de l'especulació immobiliària que ha enfonsat les classes populars, amb una crisi criminal, el 2007. El 30% d'habitatge social és la xifra que exigeix la llei, ni més ni menys. De fet, amb menys no pots tirar endavant el projecte. Així que si mai es construeix aquí, l'única garantia que sigui en la seva totalitat habitatge social som nosaltres, la candidatura d'Unitat Popular. L'Ajuntament ha de ser un agent actiu. Per això crearem un parc públic d'habitatges de lloguer per desinflar la nova bombolla del lloguer i també un fons d'habitatge d'emergència, encarant els desnonaments junt amb les associacions de veïns i les organitzacions socials.
Molt bé. I teniu alguna forma per atreure gent a viure a Lliçà?
A veure, nosaltres no creiem que hi hagi una necessitat de créixer i convertir-nos en un barri de Barcelona. Nosaltres, Lliçà d'Amunt, creiem que únicament pot créixer de manera sostenible amb el nostre pla d'habitatge de rehabilitació, no destruint la nostra riquesa natural, cultural i històrica. És més important la qualitat, que siguem realment un poble per viure, a la quantitat. Qui vulgui viure en un entorn urbà, que marxi a l'Hospitalet, que marxi a Sabadell, que marxi a Montcada i Reixac, però que ens deixin en pau els que volem viure tranquils, sense contaminació i envoltats de natura, com de moment podem viure. El que sí que hem de potenciar és la visita temporal al nostre patrimoni, que en tenim, a la nostra gastronomia, i organitzar esdeveniments i activitats per ser una referència turística de qualitat a la comarca.
Vale. Doncs així passem al segon punt, que és joventut. De fet, el punt que més ens interessa des de la ràdio, ja que som la ràdio jove del poble. I quina estratègia teniu per fomentar tot això de participació juvenil, que desgraciadament veiem que no hi ha massa?
A veure, l'estratègia per fomentar la participació juvenil i recuperar la riquesa del teixit associatiu és deixar de controlar des del paternalisme les associacions municipals, que són un niu del clientelisme socialista en la necessitat d'esgarrapar vots que té aquest partit aquí a Lliçà d'Amunt i arreu, a Andalusia també, i a totes les pobles i ciutats, diputacions que governen. Alliberar, doncs, les entitats de la URPA institucional, revisar els convenis amb les entitats inactives i establir les subvencions finalistes i a terminis esglaonades, no un cop a l'any i en un sol pagament, provocant endeutaments, com està succeint ara mateix, fomentar un model cultural que incentivi el pensament crític, independent, creatiu i de cura dels dèbils, i bàsicament... És que ja s'explica per si sol, que jo sóc l'únic cap de llista menor de 40 anys aquí a Lliçà d'Amunt de 9 candidatures. Dinamitzar la joventut, evidentment, és una de les meves prioritats. Jo he hagut de marxar a jugar a hoquei patins a Vic i a Voltregà, a Osona. Jo de petit anava al Casal, però arribats a una edat no he tingut una oferta de lleure i tinc enveja sana de pobles com Sant Feliu de Codines. El nostre projecte juvenil serà el dels joves, el que els joves decideixin, perquè crearem un Consell Sectorial de Joventut que ara mateix estan totalment... apagats. Bé, de fet, el Consell de Joventut no existeix. El Consell de Participació Ciutadana està desactivat des del 2012 i el Consell de Cultura des del 2009. Hem de fer fora la tecnocràcia i burocràcia de l'Ajuntament, hem de recuperar el poder.
Molt bé, i penseu destinar algun espai als joves? A més de l'espai galliner que tenim actualment.
Sí, insuficient.
Exacte.
Nosaltres creiem que l'aliança de ser... al centre neuràlgic del jovent i la cultura. No podem renunciar a aquest espai històric. Cert és també que nosaltres no ens oposem a Can Maler com un espai per les entitats del municipi. Aquesta és una bona idea i estem plenament d'acord. Però anirem més enllà i reactivarem els centres cívics dels barris per descentralitzar aquesta demanda i obrirem les portes dels patis de les escoles en horari no lectiu, també, entre d'altres. I crec que no en parla cap altre partit, però rehabilitarem l'espai municipal Granja de Bellavista, al cantó de Can Maler, per fer un santuari d'animals i perquè les entitats sense ànim de lucre puguin desenvolupar les seves activitats. Mantindrem l'actual ubicació de protecció civil, millorant per complir les instal·lacions. Ells no volen marxar d'allà, però tampoc fa justícia a les seves lamentables instal·lacions. Nosaltres, precisament, volem premiar el voluntariat i inclús professionalitzar una part. I per últim, tenim cases abandonades arreu, al centre també, just aquí, a davant de la ràdio en tenim una, i les podríem rehabilitar per convertir-les en casals per joves i entitats, perquè no haguem de fer ràdio en una caseta. A la Sagrera, al cantó de l'Aliança i un llarg, etc. És una qüestió de voluntat política, d'establir prioritats. Tant la nostra número 2, Anna Cervera, com la número 4, Cristina Prims, han estat sempre vinculades i seguiran estant-ho a les entitats culturals.
Doncs passem al tercer punt, sobre medi ambient i territori. Tot aquest tema de les escombraries, l'organització urbana que comentàvem abans del pla que tenen l'actual Ajuntament i la cobertura a les zones d'urbanització. Vosaltres, què opineu respecte a la proposta de la recollida porta a porta d'escombraries?
És una de les nostres 12 propostes, estrella, amb les quals hem encarat la campanya electoral. La recollida porta a porta és el mecanisme que permet reciclar més i millor. L'any passat aquí només es va reciclar un 43% total dels residus i aquest any ha baixat el 37%, quan la mitjana de la Unió Europea està en el 60%. Amb la recollida porta a porta podem arribar al 80-90% com a Santa Maria de Palautordera. L'Ajuntament, que en el pamflet propagandístic de l'Informat reconeix que no fa els deures en aquest sentit, planteja la solució de fer créixer un 37% la població actual de Lliçà en menys de 20 anys. Això, perdoneu, però... no és de cap manera una bona idea. Cada tona de residus que es porta a l'abocador genera 1,24 tones de CO2, que greuja el canvi climàtic que hem de combatre i hem d'avançar cap al residu zero, i nosaltres portem una sèrie de mesures en aquest sentit en el nostre programa electoral. Amb l'eliminació de contenidors es recupera espai a la via pública, un espai més net, sense mals olors i amb més corresponsabilitat. Això sí, nosaltres vetllarem per les condicions laborals de les treballadores en una feina que és molt física i dura, a més si és porta a porta. Som d'esquerres i mai amagarem la nostra consciència de classe i la defensa de les classes treballadores.
Vale. Llavors, com ja has dit abans, no esteu d'acord amb la nova proposta des de l'Ajuntament per reorganitzar el centre. Quina idea teniu vosaltres per millorar el centre urbà?
Per millorar el centre urbà, primer de tot, és evitar aquest nou model de centre que pretén fer créixer en un 50% al centre de 5.000 a 7.500 habitants. Nosaltres, junt amb Esquerra Republicana, som l'única candidatura que diu un no rotund a aquesta obra faraònica. Acceptem que Lliçà d'Amunt té més d'una centralitat i potenciem-les sense construir necessàriament. És un insult als barris. A Can Salgot, a Cal Artigues, a Palau d'Àries, a Can Roures, a Can Xicot, a Can Farell, a Can Rovira. Nosaltres proposem crear una illa de vianants i trànsit tranquil al centre, amb un pàrquing i zones verdes que permeti dinamitzar el comerç. Tot i així, qui ho decidirà en última instància serà l'Assemblea de Barris del Centre Sant Baldiri, unes assemblees de barris que nosaltres crearem i coordinarem des de la institució amb pressupost propi i amb poder de decisió abans dels plens municipals. Primàries de Catalunya no ha inventat la sopa d'all. Nosaltres apostem per la radicalitat democràtica i per això crearem aquestes assemblees. Però a les eleccions ens presentem amb un projecte concret format a partir d'assemblees obertes, enquestes i entrevistes amb les entitats municipals fetes amb temps. Nosaltres hem fet els deures i estem preparats per governar Lliçà. I serem la sorpresa. De moment la representació la tenim assegurada. I tornant a aquest nou model de centre urbà, no ens enganyem. Pretén només alimentar de consumidors a l'esclat i a l'aberració que tenim a Can Montcau. Hi ha altres maneres de dinamitzar el comerç, començant per no encapsar-los el dia abans de Reis, amb la cabalgata. O, per exemple, també passa el mateix amb el polígon industrial del centre, que en lloc de reactivar-lo, el que estan fent és construir i alhora destruir l'entorn natural de Can Montcau. Si tens un polígon industrial aquí al centre, potencia'l en lloc de destruir el que teníem a Can Montcau. És una irresponsabilitat política. Sort que nosaltres tenim a Humberto Fernández, el número 3, que és tècnic superior en salut ambiental i, per cert, sindicalista de base, que ens permet tenir una visió especialitzada en la defensa del territori. Normalment diu, lo riu és vida i la terra aliments.
I finalment, sobre aquest punt, teniu alguna proposta per millorar la cobertura de les zones urbanes? De l'urbanització, perdó.
Sí, és bastant. És inaudit que hi hagi barris de Lliçà d'Amunt encara sense cobertura d'internet. Nosaltres, precisament, ens reunim a una casa de Can Salgot, setmanalment en assemblea, perquè no tenim local, i allà no tenim ni cobertura d'internet. La solució és senzilla. Que hi hagi cobertura d'internet. No és enviar un humà a l'òrbita de la Lluna, és senzill, per qüestions de justícia, benestar i igualtat. Una xarxa de telecomunicacions lliure, responsable i fora de l'oligopoli de les grans empreses de telefonia, que marginen els nostres barris perquè no som rentables. Amb els meus veïns i veïnes no jugaran al monopoli.
Passem al quart punt, sobre els petits comerços. Quines iniciatives teniu per estimular l'emprenedoria, sobretot, de cara als joves, ja que som la ràdio Joventut?
Nosaltres som uns fidels defensors de la formació professional en contacte amb el sector públic i privat per analitzar les necessitats en cada moment de cada sector i evitar que haguem de marxar a treballar fora. Augmentarem nosaltres la destinació de recursos per corregir aquest dèficit en la formació professional. L'educació per a nosaltres és un pilar imprescindible i clau, una escola pública inclusiva, de qualitat i en català. Crearem una borsa de treball juvenil i amb el suport i assessorament a joves en situació de precarietat. Els joves emprenedors sempre trobaran el nostre suport institucional, evidentment, tant tècnic com econòmic, per engegar nous projectes. Jo, per exemple, he fundat una plataforma formativa on he organitzat de moment 7 casals i una marca de roba ètica i sostenible amb ventes tant aquí com a fora de Catalunya i mai he rebut aquest suport de l'Ajuntament. És més, quan vaig voler engegar una escola d'hoquei a l'Ajuntament de Lliçà no em va ni contestar la instància el 2015. Per tant, nosaltres promourem i donarem suport a la col·lectivització i autogestió d'equipaments municipals o espais buits en desús, l'anomenada gestió comunitària, i assessorarem per crear cooperatives de treball també a menors de 30 anys, que és el nostre model d'economia social i solidària.
I per la protecció del petit comerç que ara mateix ja tenim i que pot venir en el futur, què teniu a dir sobre això?
No ens enganyem, perquè en el futur no vindrà nou comerç, i menys amb un nou centre. Jo sóc fill de comerciants i el meu pas endavant en la política municipal venia motivada per la defensa del comerç local i del treball de qualitat aquí a Lliçà d'Amunt. Veia com en pocs mesos venien part del nostre territori a grans empreses que precaritzen el treball i enfonsen el comerç local. Què ha de fer la ferreteria quan s'instal·la un Leroy Merlin? O què ha de fer un fruiter quan s'instal·la l'Esclat? Què ha de fer el bar quan s'instal·la un Viena? No deixem perdre l'oportunitat ara des de l'Ajuntament d'involucrar-nos amb l'Associació de Comerciants, tant del centre com dels barris, que també existeixen. Crearem el Consell Sectorial del Comerç que uneixi sinergies de tot arreu. Hem arribat tard per evitar part de l'aberració de Can Montcau, però evitarem que creixi més, o que facin un parc similar a Can Salgot, que volen fer-ho, o un centre especulatiu, o el quart cinturó que trinxi el nostre territori per la meitat. Serem resistència tant a la institució com al carrer, una protecció absoluta i una dinamització absoluta, perquè ho coneixem de primera mà. Que, per cert, tots els diners que no haurien d'haver pagat totes les empreses a Can Montcau en impostos on són. Haurien de sanejar completament l'Ajuntament i invertir en polítiques socials. Són milions d'euros i són nostres. Jo vull preguntar on són aquests diners.
Llavors passem al cinquè punt, que és el transport. Ens podríeu explicar quines propostes de millora teniu des del partit?
La proposta principal és fora Segalers. És un servei públic, en un servei públic i essencial com el transport en un municipi dispers com el nostre, que és imprescindible, no ha de ser gestionat per una empresa privada, ha de ser gestionat per l'Ajuntament. I ens hem a les mans d'un empresari que té un monopoli a Catalunya més d'un milió d'euros anuals. I aquests diners són vostres, són meus i són de totes. I ara amb nous autobusos amb capacitat de 90 passatgers, híbrids i que s'espaien cada dos per tres. No correspon amb les necessitats reals de la ciutadania perquè excepte en hores punta, on nosaltres mantindríem el servei, van totalment buits. Això és totalment un despropòsit. El Partit Socialista, Esquerra Unida, Podem i Convergència, Junts per Lliçà d'Amunt, governen únicament amb ànima electoralista. Hi ha molta testosterona ara mateix a la política per a veure qui la té més gran i hem de revertir absolutament això. Nosaltres crearem una empresa pública de transport col·lectiu a demanda, en hores no punta, que en una centraleta es gestionaran els viatges que es sol·licitin per telèfon o per aplicació, que és una opció més sostenible tant econòmicament com mediambientalment.
Això és tot pel punt del transport i del sisè punt sobre associacions i entitats. Crec que ja has anat contestant més o menys sobre els espais, si vols tornar a repetir.
Bé, sí, bàsicament he comentat sobre els espais que hem de recuperar espais en desús i aquests espais en desús han de ser gestionats per la pròpia ciutadania, pels propis joves. I bàsicament creiem que s'ha de centralitzar tant a l'Aliança com a Camp Maleca, i estem d'acord, com a l'antiga granja de Bellavista.
I, finalment, el tema de totes les subvencions per a entitats, associacions, com ho penseu gestionar?
Sobre les subvencions també he comentat que creiem que no han de ser amb un sol pagament, sinó que han de ser finalistes, a terminis, esglaonades, perquè les entitats no s'hagin d'endeutar, perquè avui en dia s'estan endeutant les entitats i hem de ser autofinanciades d'alguna manera i l'Ajuntament té una gran responsabilitat en aquest sentit. I si em permets per acabar, que no hem fet referència, nosaltres creiem que és molt imprescindible dir-ho, que nosaltres construirem la República Catalana des dels municipis, engegarem un procés constituent i lluitarem contra la repressió perquè l'estem vivint. I no votem, no hem de votar més a partits que prometen la independència a la llei bilateralment sota un gran arc de Sant Martí i pujats d'un unicorn. Ens hem d'atrevir a votar una candidatura que estigui preparada per la unilateralitat i la desobediència amb totes les conseqüències, perquè nosaltres som un vot útil per la independència, pel municipalisme, pel feminisme, pel col·lectiu LGTBI, que avui precisament que estem gravant l'entrevista és quan es va despenalitzar a nivell internacional com una enfermedad, per l'antifeixisme, per l'animalisme, per l'ecologisme i per unes polítiques socials sense discriminar ningú.
Molt bé, doncs ens han sobrat 5 minuts, ben bé 6. Com ja s'ha afegit alguna cosa més, doncs la donem per conclosa.
Sí, lo breu és lo bo, moltes gràcies a vosaltres i tant de bo es potenciï més, que no n'hi ha prou amb uns pressupostos participatius pels joves, sinó que s'ha de cuidar molt més el jovent. I Ona Codinenca, que és una ràdio que jo hi col·laboro setmanalment comentant els partits d'hoquei patins i el programa esportiu que fan els dilluns, és un bon mirall perquè és una molt bona cadena de ràdio.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies i ens veurem nosaltres a la propera entrevista i a tu a les eleccions. Moltíssima sort.
I tant, visca Catalunya.